Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande Diego!
Torque Lab.
Tocats, 3:15 del vespre, passem pàgina d'aquest Barça-Tottenham que viurem demà al Tot Costa la prèvia i a la TDT a continuació, un partit que té l'interès que té, en canvi sí que va tenir molt d'interès l'Espanyol 0, Barça 4 de dissabte a Cornellà. Ricard Torquemada, bona tarda.
Bona tarda.
Un partit, de seguida entro en matèria, però que, no sé si coincidiràs, més, menys brillant, més, menys dependent de Messi. És la primera actuació en moltes setmanes en què el Barça mostra autoritat.
Sí, a mi la primera part em va agradar molt. Dintre del que el Barça volia fer i del que fa, no? Intentant pensar en allò que és el Barça de Valverde, crec que va fer una primera part completíssima, sobretot perquè va ofegar l'Espanyol i no el va deixar mai sentir-se alegre, sentir-se guapo, com s'ha sentit aquesta temporada, sentir-se atractiu. El Barça el va frustrar i crec que va ser una de les millors primeres parts de la temporada. Jo el posaria a la llista de partits de Champions, sobretot, que ha fet bé el Barça, o algun altre partit, com el Barça-Madrid en alguna fase, o el Barça-Inter, bé, aquest és de Champions, però el Barça-Madrid d'aquella setmana, sobretot la primera part, a mi em va agradar molt, i crec que sobretot per la recuperació d'un element que per mi és fonamental per veure el Barça amb autoritat o no, que és la pressió.
Aquí volem centrar el Torquelab d'avui, perquè hem estat moltes setmanes parlant de amb Messi i amb Suárez costa més que la pressió funcioni, independentment de concessions que va fer l'Espanyol, que després en parlem amb l'Eudal Xerra. El que està clar és que, vaja, el moll de l'os del Barça d'aquesta temporada ha de passar per aquí, eh?
Per mi, sense cap mena de dubte, fins al punt que crec que si el Barça pressiona bé és candidat a tot, i si el Barça no pressiona bé els dies importants, no podrà competir per guanyar títols. Crec que en el futbol actual el pressionar bé és gairebé una obligació, perquè et genera molta seguretat, et transmet estabilitat, autoritat, sobretot en equips dominants com és el cas del Barça, que pretenen jugar camp rival, que pretenen tenir la pilota, que pretenen atacar. S'ha acabat l'etapa en què tu podies decidir ser més contemplatiu o no en la primera pressió. I aquesta temporada, Jordi, jo crec que és matemàtic. O sigui, el dia que el Barça va pressionar bé, camp del Tottenham, contra el Madrid, contra l'Inter a casa, contra l'Inter a Milà, hem vist la millor versió del Barça, contra l'Espanyol la primera part. En canvi, quan hem vist el Barça més laxa, entre cometes, o més desajustat, jo crec que el Barça l'hem vist més vulnerable. No és un equip com abans, que a través del futbol posicional pugui marcar diferències, tampoc no està fet probablement per això. Des de la possessió, el Barça depèn de la creativitat de Messi, del desequilibri de futbolistes com Dembélé, del moment de Luis Suárez, quan Messi no hi va ser, de guanyar duels directes, d'assumir lideratge, del xut exterior de Coutinho, d'accions que formen part del pla col·lectiu però que responen a característiques individuals. En canvi, quan el Barça rutlla i pressiona en la fase defensiva, l'equip se sent a gust.
Per tant, evidentment, no podem dir que el Barça sigui un equip defensiu, només faltaria, però potser sí que podríem dir que és més reactiu.
Sí, tot i que he de dir-te que crec que el futbol està agafant aquesta tendència,
sí,
vull dir...
Sí. Allò que comenteu sempre del mitja punta que
sí,
diu Klopp.
Sí, Klopp, no? La pressió és el millor mitja punta del futbol modern. És que una recuperació en la fase de sortida d'un equip, que normalment els equips cada cop tenen més tendència a sortir jugant, és trobar un equip exposat, trobar un equip obert, tu fas una recuperació a prop de la porteria rival, vas de cara, pots incorporar jugadors... Jo crec que és una maniobra que és defensiva però és ofensiva. O sigui, quan algú es va imaginar en el seu moment que era l'atac i que era la defensa era defensar-se d'un atac. En canvi, la pressió és una defensa ofensiva, perquè en el fons no estàs defensant-te d'un atac, estàs intentant robar la pilota al rival molt a prop de la seva porteria. Per mi, fins i tot...
Seria invertir els termes, eh? El millor atac és una bona defensa.
Sí, per mi fins i tot mereixeria una nova manera de, o sigui, una nova etiqueta, un nou concepte. O sigui, clar que l'equip que no té la pilota de defensa, però en el cas d'una pressió està preparant l'atac, o sigui, una recuperació el convida a l'atac. I jo crec que el Barça aquesta temporada està demostrant que quan està ben connectat aquí, l'equip flueix, l'equip està més junt en la recuperació, recupera camp rival, i si no té un atac ràpid pot tornar a articular l'atac posicional des de posicions pròximes, que és molt important. En canvi, quan no pressiona bé ha de córrer cap enrere, quan ha de córrer com enrere se separa, el partit es trenca. Jo crec que molta part de la òptima versió del Barça a Cornellà del Prat, com altres partits, va respondre això.
I una altra qüestió que més o menys de passada ja l'has comentat, més enllà de posició del Barça, més enllà de defectes del rival, que ara en parlarem, fa la impressió, per aquests exemples de bona pressió que has enumerat, que depèn molt de com surt l'equip al partit i, per tant, de la importància, encara que sigui inconscient, que li donen.
Sí, jo crec que hi ha alguns factors. Primer, l'actitud, és evident. Tot i que jo crec que hi ha altres factors que a vegades disfressen temes de predisposició, que és que el rival vulgui sortir jugant. Quan un rival, davant la pressió, envia la pilota llarga, encara que la recuperis o els centrals puguin guanyar la primera pilota, has de guanyar aquella pilota i la segona. Si no, la primera pressió no té èxit. I això fa que a vegades l'equip, els jugadors que van a pressionar de manera diferent, quan saben que la poden robar, que quan saben que estan dissuadint el rival d'atacar. Són dues postures diferents, perquè sí, vaig amb el mateix entusiasme, però no vaig amb la mateixa il·lusió, perquè la jugada no morirà allà, i els jugadors això ho veuen quan el rival respon. Jo crec que la predisposició, el context del rival, si surt vol sortir jugant o arriscant, com va sortir l'Espanyol, i després triar bé els petits racons de la pressió. Per exemple, l'altre dia contra l'Espanyol, el Barça va esperar que l'Espanyol connectés amb Marroca per saltar, perquè no girés. No? Això va dir Valverde. Teníem algunes zones de pressió que havíem triat. Una clarament va ser aquesta. Cada cop que rebia d'un central, Rakitic, Busquets, els jugadors pròxims, és que corrien cap endavant. És allò que deia Guardiola, defensar corrent cap endavant o corrent cap enrere. I el Barça, a partir d'aquí, va trobar un pou de petroli perquè Marroca va patir molt.
T'haig de dir que a mi la tria de la víctima em va sorprendre, però es va revelar com un gran encert.
Però recordes fa uns anys, quan el Barça va visitar el camp del City amb Luis Enrique, que Guardiola va fer el mateix amb Busquets. O sigui, si recordeu aquell partit, perquè ens va cridar molt l'atenció que passés això. O sigui, provocaven que el Barça connectés amb el mig centre, que era Busquets, que normalment ha d'estar perfilat o d'esquena, i quan rebia Busquets, de cop i volta saltava a la segona línia del City. Jo crec que el camí del partit de l'altre dia va anar per la mateixa banda. Jo crec que també va sortir beneficiat, ara parlareu si no amb l'Eudald, de la intervenció de Rubi. Fer jugar Melendo per dintre per tenir una miqueta més de joc i d'arribada va despullar la banda esquerra. Jo crec que el Barça, quan hi ha Suárez i hi ha Messi, ja ho hem dit moltes vegades, que el rival tingui un jugador a la banda i no en tingui dos, és una cosa que agraeix, perquè de cop i volta ja no té la inferioritat numèrica contra el lateral, ni Rakitic ha d'estar tan pendent de l'ajuda, com l'altre dia l'Espanyol no tenia extrema esquerra, i per tant Didac Vilà era menys perillós perquè no podia sortir i crear superioritat numèrica en aquella zona, perquè Melendo no hi era.